nostre temps de família amb Roman Pérez des del Centre d'Educació David al carrer Pau Barrabeig número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ben retrobat.
Gràcies.
Ell ens feia memòria, en l'any 97-98 vàrem començar
amb el temps de família.
Amb el temps de família. I no sé si amb el pas dels anys es constata que hi ha més necessitat que mai, ja no dic d'especialistes en l'ànima, per dir-ho d'una forma molt, molt metafòrica, sinó de necessitat de parlar de coses que passen, que no es parlen i que després d'alguna forma apareixen d'una manera molt, molt contundent, expressades en titulars de diaris que fan referència a al final d'històries que tenien, que tenien un pòsit que havia començat anys anteriors.
Clar,
no
clar.
Perquè ara parlem Tàrrega, avui viurà és també que, sí, aquest matí difícil, i per descomptat que no només és impactant, sinó que com passa amb totes aquestes històries que tenen un perfil humà molt, molt identificat, s'estira del fil, i quan s'estira del fil es comença
a lligar caps, no?
I aquests caps lliguen en tantes situacions que ens has explicat aquí, de no relació, no vincle, o vincles difícils, o
conflictes
coses,
no resolts,
etcètera,
que s'arrosseguen i es
no?
multipliquen.
Però esclar, segurament molts poden pensar, a casa de cadascú es poden haver viscut situacions conflictives en algun moment de la vida, sí, o fins i tot molt conflictives, o fins i tot continuen sent conflictives ara i no tindran solució, i no acaben d'aquesta forma tan, tan violenta, tan dramàtica, tan tràgica.
Sí.
Com...
És que, a veure, no, depèn del tipus de conflicte. Aquests conflictes són conflictes en el vincle. I justament el del vincle familiar continua sent la mare de tots els vincles, no? o els fonaments per la construcció personal, no? del subjecte, però també per l'establiment de vincles. En aquí el que es veuen en aquestes situacions, aquesta noia tenia un vincle bastant patològic amb aquesta altra persona.
Però fins que ho va deixar, fins que va decidir
sí.
prendre un determini, avisar la seva família.
A veure, és que això és molt curiós, perquè això passa en moltes relacions, no? I que hi ha una espècie de reconeixement del perill que entranya l'altre, però el perill que entranya també el sometre's, o el continuar el sometiment.
Cosa.
Sí, perquè normalment el sometiment ja s'ha produït.
D'acord. Preguntem en veu alta. Per què ens tractem tan malament a vegades? Si és que és una pregunta que molts es puguin fer, com és possible que ens puguem tractar tan malament? És a dir, millor no tractar-se que no tractar-se així. És a dir, millor no veure's, millor no parlar-se, millor dir, passi-ho bé, que no continuar mantenint situacions tan, no només tenses, sinó tan perverses, tan emocionalment...
Trastornades.
Per què ens passa això?
A veure... Ens passa perquè són relacions d'amor i hi ha un punt de possessivitat que l'amor sempre el té, però aquí està hipertrofiat i diríem, jo per això quan es diu, i aquí entra, diríem, això per exemple el que ha passat amb aquesta noia, entra dintre de la violència de gènere, no? És a dir, on aquesta possessivitat està entre, per dir-ho així, entre el fort respecte al feble, entesos el feble físicament, no? Moltes vegades, també cínicament, de vegades. I aquí hi ha, direm, un abús, no? Un abús d'aquesta situació com de potència física, que no és només física, és també la brutalitat que ha d'acompanyar això, que no és física. Pot ser molt brutot, molt gran, no sé què, i no ser un maltractador. No sé, ser bruto només,
sí.
Però aquí hi ha una
com
cosa
tantes vegades
sàdica.
Algú pot dir, és un bruto però és un tros de pa.
Exacte, doncs pues aquest no és cap tros de pa, és una persona que gaudeix en el domini i en el sometiment de l'altre. És a dir, hi ha un gaudi pervers i que dic que va més enllà de la possessivitat de l'amor.
D'acord, i iniciàvem aquesta conversa abans de començar i en Roman ens deia, és que la infantesa no sempre és...
Exacte.
Aquella època tan idealitzada que en la majoria de casos, per descomptat que sí, però no, no és un camí de roses.
No és un camí de roses.
No és un camí de roses.
La infància, és que de vegades la infància reviscuda o vista des dels pares o des dels adults, tendim això, a idealitzar-la, a minimitzar moltes de les situacions difícils que ha hagut de passar cada infant, com si fos des de la llum de l'adult. Home, segur que no tenir una piruleta amb 40 anys no et semblarà traumàtic, però en el context i en la situació en què va passar això de la piruleta, potser sí que va ser més dolorós, va tenir més conseqüències, i venia junt amb altres coses que no eren només la piruleta.
Ens està molt bé aquest argument, però ets el primer que has dit en aquest mateix programa que cal posar límits, i que els límits moltes vegades signifiquen haver d'assumir mals moments, emprenyades diverses o situacions d'alta tensió per molts pares.
Efectivament. Així és. Amb la qual la paternitat tampoc és fàcil,
sí,
ni exenta de complexitats i dificultats.
És a dir, passarem mals moments pel nostre bé, però aquests mals moments no tenen per què ser traumàtics.
No.
O no ens han de marcar de tal manera que en el futur la nostra conducta vingui condicionada pel que vam passar o per algunes circumstàncies de les que vam passar, d'aquestes difícils a la infantesa?
A veure, sí, vindrà condicionada, però no per la dificultat, sinó per la manera en què passem per elles, o si no passem. Si no passem, també condiciona. És a dir, per exemple, en el cas d'aquesta noia, em sembla que deia Alba, potser, la mare separada del pare, fins aquí bé, o sigui, o el que tingui que ser,
sí, sí,
però se'n va viure.
És com tants casos.
Sí, sí, efectivament. Que, no... que bueno...
Sí, sí, que res no és garantia de res, eh?
Sí.
Que quedi clar, sí, que en Romana nit sempre que la funció de mare i de pare és la que importa.
És la fonamental,
és la fonamental.
En quant als fills.
No el pare biològic, no, sinó qui exerceix la funció de pare.
Efectivament, les funcions, i que diríem que això no va únicament lligat a la relació de parella, és a dir que no està condicionada una cosa a l'altra.
Les una parelles, una persona pot exercir la funció de pare,
sí, i no ser parella,
i
de
no
la
ser
mare.
Parella de la mare.
Després entraríem en més,
sí,
complexitats,
sí, sí. Uh-huh.
Perquè no, hi ha qui diu que un pare és la persona, és qui la mare digui que és el pare, però no per qüestions genètiques o biològiques, sinó per qüestions emocionals. No, que el pare és el que està al cantó de la mare.
I és una matisació forta, aquesta, també.
Sí, però realment en lo social cada vegada es veu més. Yes. Cada vegada es veu més. Hi ha nanos que et parlen de que han tingut tres pares. Perquè, bueno, perquè la mare està 5 anys. El pare,
sí,
biològic,
sí, sí.
Després una parella que durà 5 o 6 anys, i efectivament haurà fet funcions paternes.
Entesos.
No és que tingui tants pares, però diríem que per aquesta funció, en trams diferents de la vida del nano,
hi ha hagut,
clar, ha tingut diferents persones, i de vegades mantenen els vincles durant molt de temps.
I ens diràs que això no és ni bo ni dolent, però està clar que marca d'una determinada manera.
A veure, sí, marques, i parla de la particularitat de la història d'aquella persona, però diríem també deixa veure l'aspiració i el desig de l'infant de tenir un pare i de que la mare tingui algú al seu cantó, que una mare sola per un fill, curiosament, sent com una certa responsabilitat, com si se sentís obligat a satisfer a la mare en moltes coses, perquè clar, va una mica coixa la mare
a cuidar de la mare.
Sí, sí, sí. En canvi, si hi ha parella, la interpretació del nano és hi ha algun adult que la cuidi.
D'acord.
I de vegades els nanos fan missatges claríssims i declaracions amoroses intensíssimes a les parelles, sigui mare, justament per això, perquè entenen que els estan cuidant a la seva mare o al seu pare, no? I al mateix temps són agraïts i també frueixen, no? Gaudeixen del vincle amb aquella funció, aquell parador o marador.
D'acord,
no?
D'acord. És a dir, es poden donar totes aquestes circumstàncies i que l'entorn sigui un entorn positiu, exacte, d'estimació, d'afecte, sí, de totes aquelles coses o valors que fan maca la vida.
Sí.
Per dir-ho ras i curt.
Sí.
I en canvi es poden donar circumstàncies totalment iguals a les que ens estàs dient i que portin conseqüències absolutament a l'altre costat d'això.
Sí.
Sí.
És a dir que les circumstàncies marquen i determinen la forma en què els adults, perquè també aquí tenim l'altra característica tan forta de la infància, que és la dependència. La dependència és total. Els nens no poden dir no, amb aquest home no vagis, o poden dir-ho,
sí,
però diríem, en principi no determinaria res. O al revés, ves amb aquell, que és maquíssim, que no veus que té cotxe, no sé, o que
sí,
cabell,
sí,
sí, el que
sí,
sigui. I com els nanos necessiten sentir que hi ha pilars allà que suporten, que aguanten, que hi són,
que hi ha referents,
que hi ha referents, que hi ha, sí, hi ha referents, que hi ha referents que permeten un recolzament, un sentir-se que depenen d'algú consistent.
No.
O sigui, el pitjor de la dependència
és
sentir que al volant hi ha una persona que no sap conduir. Dius, ostres, una cosa és dependre i una altra... I moltes vegades...
Tot això ens marcarà, també.
Sí, sí.
Haver tingut, com deies tu, que s'hi posi qui vulgui, però necessitem un referent.
Sí.
Sí.
I sentir la seguretat
i
la tranquil·litat de que hi ha algú allà.
D'acord, o sigui, com quan anem a la llar d'infants necessitem veure que una de les educadores és el nostre referent. Quan anem a col·legi necessitem veure que una de les professores o aquella professora és, sí, el nostre referent en aquest àmbit.
Exacte.
A casa després, necessitem veure que...
Exacte, però també ens emportem les referències que tenim de casa per anar pel món.
D'acord.
Que permet anar sol, que
etcètera,
permet suportar, uh-huh, diríem que en el cas de la llar d'infants o de l'escola encara més, el referent és un per 25.
Està clar.
No cadascú el seu.
No.
Que a vegades, sí, sí, és com els nens quan
la
juguen a futbol.
L'educador és la referenda,
exacte,
d'aquest grup de criatures.
De tots. No? És com quan juguen a futbol, quan són tan petits que sembla, uh-huh, que han de tenir una pilota cadascú. O sigui, si hi ha 20 jugant, és cadascú amb una pilota. Uh-huh. Una per 20 és impossible. Uh-huh. I aquí també. No? És com si haguessin de tenir una mestra cadascú per ell, però no.
O sigui que,
compartir.
En ras i curt, i no dic que d'una forma absoluta, el que ens passi a casa ho arrossegarem tota la vida.
Formarà part de la nostra història, formarà part d'això que haurem de reconèixer, que haurem de pair, que haurem d'haver preguntat, contrastat. Aquesta és l'altra gran característica de la infància, que és la curiositat. O sigui, si tot va bé, els nanos són tafaners, molt, molt. Em sembla que la temporada passada en vam parlar una mica d'aquesta qüestió i de com el que s'ha de diríem, hi ha preguntes que es poden respondre i altres que no, perquè no toca. I per què tu... Mira, això ara no és tema per parlar amb nens. Quan sigui gran, igual ja parlem, que els fa una ràbia, però no importa.
Però s'ha de poder parlar.
Exacte, han de poder preguntar. Que no es pot, diríem, culpabilitzar un nano que pregunti, sinó que es pot entendre la curiositat, ja veurem si és a lloc o no.
D'acord, si és el moment de respondre la curiositat o caldrà esperar a respondre la curiositat.
Efectivament. El que passa és que tot el que fa a la vida del nano, no? Per què em veu tenir, per exemple... Hi ha frases, no, hi ha frases d'aquestes molt, molt punyents que surten en moments d'enfado. De
per què em veu tenir?
Clar, per això, jo no us vaig demanar, no? Per què? No, no m'haguéssiu tingut. I totes, oh, què diu aquest, no? Bueno, de vegades ve això en situacions de peculiars de vingut al món, de vegades
home,
no.
Home, és difícil esborrar aquesta frase, per uns pares.
Però és molt senzill, o sigui, ningú ha demanat per venir al món, això és així. Això ens iguala.
No, està clar.
Tots estem igual de...
Ningú, sí, sí.
No,
a ningú li van demanar permís, sí.
Exactament.
Però és clar que t'ho diguin,
clar, però,
és un retret en veu alta sobre com us esteu comportant amb mi.
A veure, és una interpretació,
sí, val?
És a dir, té un punt de queixa, per això ho diu en el moment de ràbia. Quan s'estan estimant no ho diu això, quan estan mirant una pel·li o el nen assegut a sobre,
però la frase té una potència d'aquelles
Sí, però és que al final és una pregunta potent, no? Per què m'heu tingut? Què buscàveu? No? Per què estic en aquest món? Què sóc jo per vosaltres? Totes aquestes preguntes...
Que semblen tan...
Tan filosòfiques, sí. Tant de novel·la d'amor...
Què preguntes ara, no?
Sí, doncs pues les tenen tots. Sí. I a veure, i part dels dolors i dels problemes venen quan els nanos senten que no tenen la resposta que volen. Per exemple, en situacions de separació, hi ha nanos que necessiten molt el seu pare. Per exemple, els pares s'han separat per temes de maltracte, pot ser fins i tot, però el jutge diu que ha de continuar, o sigui, té un règim de visites aquest senyor i ha de veure el fill i tal, i la mare, clar, no ho ha de permetre. I el nano, o sigui, en comptes de criticar el pare, o sigui, no, el defensa, intenta amagar-li els defectes, fa el que pot per tenir un pare, perquè com es posi xulo amb el pare, vull dir, com es posi recriminador, crític i no sé què, adeu, el perdrà. Aleshores, mira, més val tenir un pare amb pedaços així o parxes, no? Per aquí i per allà, que no tenir-ne.
Pot passar això, eh?
Passa.
Que es faci una abstracció absoluta del paper del pare en determinats moments respecte a la mare, per mort de prioritzar tenir pare.
Sí.
Encara que el pare pugui ser el responsable de coses que, vaja...
Sí, que no han anat, bé...
Que no han anat bé, o què?
Que han fet patir, o que hi ha hagut... maltracte, a veure, en principi
psicològic, és igual, afectiu. Diguem maltracte com per alguna altra cosa, jo què sé,
conflictes insalvables,
sí.
Això, no? És la necessitat d'aquest pare. Inclús el nano deu tenir o pot tenir un munt de queixes, és que no em fa gaire cas, no em ve a buscar, no em diu que m'estima, no? Però bueno, anar fent per mantenir, encara que sigui amb crosses o apuntalat com sigui, aquest vincle que tot nen necessita, que és el vincle amb el seu pare.
D'acord, pot ser que ho necessiti més el nen vers el pare que el pare vers el nen?
Sí. En termes de necessitat, sí. És a dir, pel que dèiem de la dependència, no? És a dir, i de la necessitat de referents.
Sí. Tornem a estar amb allò, eh?
Clar, referents moderns. Un pare no necessita, en principi, un fill per tenir referències, encara que la paternitat sigui un canvi en la manera de ser al món molt important. Però diguem, hi ha moltes maneres de ser pare i moltes de ser mare. De vegades agafen ganes de dir més encara de ser pare, hi ha encara més maneres que de ser mare, perquè sembla que la de ser mare toca estar molt allà al cantó del fill, i de vegades els pares són una mica contingents, no? Poden ser-hi o poden no ser-hi, o poden canviar.
Per tant, hi ha aquí una multiplicitat de situacions,
sí,
que marcaran d'una forma o altra la nostra vida. Depèn també de què? De la nostra personalitat, de la nostra manera d'agafar-nos les coses,
de la manera en què les entenem, que les desxifrem, que les inscrivim, que les processem. I això és la complexitat de la infància.
Perquè és clar, arran de tot això que deies, vèiem i hem vist per televisió la imatge dels pares del noi que suposadament està, diguem suposadament, sí, perquè tot això, etcètera, el presumpte assassí de l'Alba, plorant d'una forma desconsolada davant aquesta situació.
Els pares.
Sí,
imagina't. I ja es veu que perquè els pares, crec que el pare és pare biològic i la mare no és pare.
En aquest sentit de dir, allò que dèiem al principi, no? Qui es pot pensar que determinades circumstàncies de la vida poden acabar amb algú que decideixi o que...
D'acord. Qui ho pot pensar?
Encara que es puguin passar moltes coses dolentes. Tanta gent que pot dir, mira, n'he passat jo moltes de dolentes, però mai m'ha vingut al cap fer això.
Segur.
En la majoria de casos, com és evident, no?
La senyora aquesta, que em sembla que és la dona del pare, no és la mare biològica del nano, es veu que s'havia intentat posar en contacte, o s'havia posat en contacte amb els pares d'ella per dir-li que aquest nano era una bomba andante, que no estava bé, que havia de prendre medicació, que no se l'estava prenent, que cuidado, que comptes. I l'altra senyora es va ficar aquest nano a dintre de casa seva.
Per amor. Per amor de la filla.
No ho sé per què.
Però diguem-ne, ens movem en allò que deies tu, en tots aquests intangibles que fan que...
Quin vincle té aquesta mare amb la seva filla, com per incorporar, tenint la nena 13 anys, la noia 13 anys, un nòvio de 18? Vull dir, una cosa és que l'acceptis o que el suportis o que el combat, però ficar-lo dintre de casa teva com si fos legitimant la relació i donant-li carta de normalitat, a veure, no és de calaix.
No
és de calaix.
I si la nena l'estima?
Quantes mares trobaries? No, i tant que la nena l'estimaria, segur que sí. Però a veure, és una estimació que ha d'anar dintre d'uns certs canals, els propis de l'edat, perquè s'estima, no es casarà i s'anirà a viure amb 13 anys, perquè té que fer altres coses, té que anar a l'institut, té que estar amb... A veure...
Qui escolta i pensarà, que complicat que és això,
A veure, és... Clar que és complicat. I diríem,
a part de trist, dur, dolorós, tot el que sigui, i propicia moltes reflexions, que complicat que és aquesta escena que descrivies ara. La mare d'una nena, la nena que estima, etc. I bé, o un noi problemàtic.
Però fixa't,
com
ho fem? O sigui, què li toca a aquesta mare aquí? Malgrat l'estimació que pugui tenir la seva filla, és, em sembla, que toca és posar-se ferm en aquest punt i dir, nena, enamoradíssima, el que tu vulguis, però tu tens 13 anys, tu vens a viure a casa meva i aquest noi vindrà quan estigui jo. I al sofà, i jo al mig, i tu a la dreta i a l'esquerra. No ho sé si cal arribar tant, però en tot cas, marcar el que toca marcar. Com reaccionarà la nena? Bueno, ja s'anirà veient. Segur que per la mare, bé no reaccionarà la nena. No li dirà gràcies, sí, mare. No, li dirà el nom del porc, segurament, s'enfadarà. Però això és el que els toca suportar als pares.
Et posem les dues variants, els que puguin pensar... Què està dient aquest home? Tan estricte s'ha de ser? Estem al segle XXI? O els pares, les mares i les àvies que diguin, ara m'ha fet pensar en quan érem petits i les nostres mares deien no, això no va tan ràpid, si vols, surts a tal hora, torneu a tal altra i jo miro i vigilo i tal, etc.
Però com m'apuris, el problema no està en la relació sexual. El problema està en el tipus de vincle que és com si fos marital. Amb 13 anys i amb, diríem, una mare donant el vistiplau o abonant aquest aspecte del vincle, que en principi és el que tocaria combatre, perquè a tot estirar seran nòvios, no, però no això, fer vida marital, com es menja això? És una cosa rara, és curiosa, és a dir, a veure, salvant moltes distàncies i amb tota l'ossadia d'anar parlant d'una persona que ningú nega.
No, és una reflexió a l'entorn d'un cas, ja està.
Sí,
perquè dir, cada cas és un món, cada persona, etc.
Sí, quasi diria al voltant del cas periodístic, perquè
sabem
el que ens explica.
Però al voltant del cas periodístic, tot un seguit de reflexions que van sobre com ens vinculem amb els altres.
Efectivament. I què és el que fa que aquesta nena... tingui aquest enganxe tan fort, no? Quan aquest enganxe l'hauria de tenir, a veure, potser és una mica a sac, però amb el seu pare i amb la seva mare, no amb un nòvio de 18 anys.
Però que la mateixa nena sigui capaç després de veure que allò no està funcionant bé i voler desvincular-se precisament d'aquesta situació viscuda.
Dius per la determinació d'ella?
Sí, per la determinació de dir, no segueixo.
D'acord.
I parlava amb el seu avi i dir, no segueixo. Sí, i després que això derivi cap a
altra cosa. Això és el que és brutal. Això és el que és brutal, no? Que una persona es pot equivocar i quan
com
intenta...
Com tots ens equivoquem.
Exactament. I no diguem aquelles edats, encara més, no? Que això pagui amb la vida per una cosa així és terrible.
Tres quarts d'onze, s'ha de parlar més, doncs.
S'ha d'atendre més als vincles.
S'ha d'atendre més als vincles.
Sí. I jo crec que per això, no, continuem parlant de la infància, continuem parlant del temps de família, i dediquem temps a la família, per aquesta complexitat que té, i més temps que passa, i també professionalment o dintre l'exercici de la professió, en el meu cas, més complexa és tot i més te n'adones de com no, de vegades els pares et diuen no, bueno, ja està bé, si, no, si torna a passar això ja tornem a venir. Escolta, que això no són matemàtiques, penses que tornis a venir i tornarà a anar tot bé, no està clar, és a dir, les coses són complexes i requereixen també passar per la paraula moltes vegades, poder, per això el de les preguntes i la curiositat, que pugui tenir respostes, que puguin tenir paraules, que es pugui parlar d'això, és una manera també d'airejar i de sanejar.
O sigui, no sempre cal respondre d'immediat, però no es pot no deixar de respondre.
Exactament.
No, s'ha de respondre sempre.
Sí, sí, que inclús una resposta és això no són coses no és, per nens de 7 anys, no? O per nenes d'11.
Però ho seran els 10, els 11.
Sí, sí. Però d'altres coses de la seva vida, això és del que toca parlar. Per cert, ahir va ser el Dia Mundial de la Salut Mental, i que és un concepte, bueno, un, que és, diria més interessant que el de la pura... que va més enllà de la no malaltia, no? Que la salut mental inclou justament un cert sanejament dels vincles, i a poder dir-se les coses, que un nano digui, és que no sé per què m'ho portat al món, no? En realitat no m'estimeu, les diuen aquestes coses en determinats moments, no en qualsevol, però bueno, més val que surtin i que els pares puguin respondre o mostrar o dir-li bueno, i avui si m'estimes, no? Ara sí, sí, mama, sí t'estimo.
Ja,
no?
Ja ens hi posarem, però tot el que es diu és el que es pensa?
En algun racó sí.
En algun racó sí?
Sí, el que passa és que com
això es pot arribar a pensar, eh?
És que són polièdrics i calidoscòpics.
D'acord. Un dia es pot pensar això i l'endemà...
El mateix dia.
El mateix dia. Amb hores de diferència. No s'espantin. Doncs. 10:48, acabem de començar, com no, a la setmana que ve, una nova edició del Temps de Família. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.